La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. Hey, què tal, seguidors i seguidores de la vinya? Benvinguts a un nou episodi d'aquesta temporada número 6 ja, en aquest episodi número 7, i comencem, no m'enrotllo, perquè anem a tope, i comencem amb aquesta lletra G.
I començarem amb el grunge. El moviment grunge forma part del gènere de música alternativa nascut a finals dels anys 80 a Seattle, conegut també com el so de Seattle. La música grunge s'inspira en el punk, heavy metal i rock alternatiu. Les característiques d'aquest so són les seves guitarres brutes i distorsionades, bateries pesades i lletres angoixants.
Estem escoltant el tema Swallow My Pride, de Green River, una banda de rock nord-americana formada precisament a Seattle l'any 1984, considerada una de les primeres bandes de grunge. Aquest gènere va sorgir en petites sales de concerts i garatges de la ciutat. El clima plujós i gris de la ciutat es diu que va influir en el to introspectiu i fosc del gènere.
Soundgarden fou un grup de rock americà format a Seattle el 1984 i és una de les bandes pioneres en la creació del grunge. Soundgarden va ser la primera banda de grunge contractada per un segell discogràfic major, concretament A&M Records el 1988. Escoltem el seu tema Black Hole Sun.
L'estil grunge, camises de franela, texans esquinçats i botes, va sorgir per pràctica, no per moda. Els músics triaven aquesta roba barata i còmoda per suportar el clima fred i humit de la ciutat de Seattle.
Heaven send hell És a principis dels anys 90 quan el grunge gaudeix de més èxit comercial arran de la publicació dels àlbums Nevermind de Nirvana i Ten de Pearl Jam. Precisament de Pearl Jam escoltarem el tema Even Flow. Pearl Jam són un grup de rock alternatiu dels Estats Units format també a Seattle l'any 1990. Són considerats la banda nord-americana de rock and roll més popular dels anys 90.
Molts músics de grunge rebutjaven la comercialització. És de fet que, parlant de Pearl Jam, van boicotejar Ticketmaster per defensar preus justos a les entrades dels concerts.
I seguirem amb el groove, que és la sensació o el sentit de swing creat per la interacció de la música interpretada per la secció rítmica d'una banda, bateria, baix, guitarra i teclats. El groove és un factor important en els diferents subgèneres del jazz i d'aquí altres gèneres com salsa, funk, rock i soul. El terme sol utilitzar-se també per a descriure un tipus de música que incita al moviment o al ball.
Estem escoltant el gran tema Come On Eileen de la banda Dexys Midnight Runners, un grup britànic de música pop amb influència soul amb èxit en els anys 80, en particular amb aquesta cançó. Kevin Rowland i Kevin Al Archer van fundar el grup el 1978 a Birmingham amb el nom de Dexedrine. De fet, el nom de The Midnight Runners es refereix a l'energia que la dexedrina donava i que possibilitava ballar tota la nit.
Amb l'aparició del funky en els anys 50, el concepte grup s'associa cada vegada més a una forma de tocar relacionada amb el blues i el gospel i, des de la meitat dels 60, amb el funk i el soul. En els anys 80 i 90, el concepte grup va acabar molt vinculat a l'acid jazz.
Yeah,
Bill Withers fou un compositor, cantant i músic estatunidenc que va estar en actiu entre 1970 i 1985. Va gravar diversos grans èxits, incloent-hi Use Me, de l'any 1972, la cançó que escoltarem. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. El terme groove prové de l'expressió anglesa in the groove, que es referia a com l'agulla d'un tocadisc seguia el canal o ranura del vinil. Si l'agulla seguia bé la ranura, la música sonava fluida, igual que el groove en una cançó. Ai, 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 I won't spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up, until you use me up. I el house va acompanyar el desenvolupament de la música funk i dub, prenent com a elements principals la interacció entre el baix i la percussió. El house progressiu i la música dance abracen el groove pel fet que aquest té un gran potencial a la pista de ball, brindant a l'estil rítmiques més sensuals i profundes. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. En la dècada del 1990, el terme groove es va utilitzar també per a descriure certs elements d'una forma de thrash metal anomenada groove metal. El màxim referent d'aquest gènere és el grup nord-americà Pantera. L'any 1962, Tito Puente va composar el mambo Oye Como Va, una cançó amb el ritme i el tempo clàssics del cha-cha-cha. La cançó ha estat versionada per molts músics, però ha estat la gravació de Carlos Santana la que ha popularitzat aquest tema amb la seva versió de rock psicodèlic i rock llatí.
El groove provoca respostes físiques inconscients al cervell. Quan escoltem una cançó amb un groove marcat, el cervell processa el ritme i impulsa el cos a moure's. Per això és gairebé impossible no balancejar-se amb determinats temes. I ara us proposaré un repte des d'aquí, dels estudis de Ràdio Calella, i és que proveu amb una cançó que us agradi en especial i veureu com no podreu evitar moure's. I tornem als festivals, en aquest cas amb Glastonbury, el Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts o Festival de Glastonbury és un festival d'arts escèniques que té lloc a prop de Pilton, Anglaterra, conegut per la seva música contemporània i també per la dansa, la comèdia, el teatre, el circ, el cabaret i altres espectacles.
Said, hold on, baby, you know it's raining outside. Hold on, baby, it's raining outside. While the fire is warm.
L'organitzador del festival, Michael Ibis, un camperol d'una vall de Somerset, va decidir organitzar el primer festival, aleshores anomenat Festival de Pilton, després de veure un concert a l'aire lliure de Led Zeppelin al Festival de Bath el 1970.
El Pyramid Stage, escenari icònic de Glastonbury, es va construir per primera vegada el 1971, exactament sobre un lloc que es creia alineat amb línies d'energia espiritual, Ley Lines, properes a Stonehenge.
El primer festival es va celebrar l'endemà de la mort de Jimi Hendrix durant un període de 2 dies i, entre d'altres, hi van actuar Steam Hammer, una banda de rock anglesa de Worthing formada el 1968 pel vocalista Kieran White, els guitarristes Martin Kittenton i Martin Pugh, el baixista Steve Davy i el bateria Michael Rushton. Estem escoltant el tema Contemporary Chic Con Song.
I és que Glastonbury és famós per les seves condicions meteorològiques inestables. Algunes de les edicions més mítiques han estat marcades per pluges intenses i rius de fang, però això no ha tirat enrere els assistents, que han convertit el fang en part de la seva identitat.
People and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more.
The Smiths van participar a l'edició de 1984. The Smiths va ser un grup britànic de rock alternatiu actiu des de 1982 fins a 1987. El grup estava basat en el tàndem de compositors format per Morrissey i Johnny Marr. Estem escoltant la seva cançó There is a light that never goes out.
I cada 5 o 6 anys, Glastonbury fa una fallow year, un any de descans, per permetre que la terra de la granja es recuperi i per donar un respir a la comunitat local.
Poc abans de deixar Take That, Robbie Williams va estar de gresca amb el grup Oasis a Glastonbury. Va ser el començament de la meva nova vida, va afirmar. Escoltem el tema Feel.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.
I seguirem aquesta cara amb el gospel. El gospel, de l'anglès gospel, l'evangeli, és un estil musical d'origen religiós originat al començament del segle XX als Estats Units entre la població afroamericana, que es caracteritza per polifonies i síncopes. El gospel tradicional és aquell normalment interpretat per un cor que pot tenir un o diversos solistes.
I comencem de la millor manera, amb Aretha Franklin, amb el seu tema Amazing Grace. Aretha fou una cantant afroamericana especialitzada en els estils gospel, soul i rhythm and blues, coneguda com la reina del soul. Fou la màxima exponent d'aquest gènere, així com una de les més grans transmissores del gospel de tots els temps.
Shine.
Entre els subgèneres del gospel hi ha el gospel tradicional, el gospel blues, el gospel del sud, el gospel choir, els himnes i les escriptures. En aquest darrer subgènere, gairebé tots són gravacions on sobresurt la recitació dels textos religiosos acompanyada o no d'un fil musical. Les parts cantades o les aparicions de cors hi són escasses.
Estem escoltant la cançó Ain't No Mountain High Enough, originària del gran Marvin Gaye, però en aquest cas interpretada pels Black Light Gospel Choir, un cor innovador, amb el denominador comú de l'energia de la Rebecca Rhodes i les increïbles veus dels membres del cor que presenten versions de temes clàssics de la cultura popular portats als terrenys de la música espiritual. És de fet que pel·lícules com Sister Act amb Whoopi Goldberg han popularitzat el gospel arreu del món, mostrant el poder transformador i energètic d'aquest estil musical.
Mahalia Jackson fou una cantant de gospel, pianista, saxofonista i trompetista. Amb una poderosa tessitura de contralt, se la coneixia com la reina del gospel. Va donar a conèixer el gospel com un altre tipus de cant d'òpera o cant litúrgic i fou una de les cantants de gospel més influents del món, reconeguda internacionalment com a cantant i música. I alhora, com a activista pels drets civils, el cantant i actor, i també activista, Harry Belafonte, la descrié com la dona negra amb un impacte més gran als Estats Units. Escoltem l'himne We Shall Overcome. Una característica clau del gospel és la seva improvisació. Tant els solistes com els cors improvisen variacions melòdiques, respostes vocals i canvis de dinàmica per expressar emocions profundes en temps real. La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z.
I, com no, continuem amb la cara B d'aquest setè episodi amb la lletra G.
Anem ara amb el garage rock o el rock de garatge. És una forma senzilla i crua de rock and roll creada per diverses bandes dels Estats Units a mitjans dels anys 60, inspirades per bandes de la invasió britànica com The Kings o The Who. Aquests grups tocaven una variació d'aquests estils de música. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight.
El terme rock de garatge ve de la percepció que molts dels seus intèrprets eren joves inexperts, tenien una preparació escassa com a músics i sovint assajaven en un garatge.
Estem escoltant el tema The Passenger, a càrrec d'Iggy Pop, exintegrant de The Stooges, un cantant, compositor i actor estadounidenc considerat un dels innovadors més importants del punk i estils relacionats, i conegut també com el padrí del punk i un dels artistes de rock més dinàmics a l'escenari. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger.
Centenars de bandes de garatge aparegueren als Estats Units, però tan sols una minoria va tenir èxit, i la majoria van quedar relegades a l'oblit. Encara que el centre dels Estats Units va produir molts dels exemples més coneguts del rock de garatge, hi havia moltes bandes originàries de la costa oest i d'Austràlia, com per exemple Jet, un conjunt de rock de Melbourne amb influències de grups com Beatles, Sex Pistols, Kings, AC/DC, Oasis i Rolling Stones. Estem escoltant el seu tema, Are You Gonna Be My Girl?
So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?
Moltes bandes de garage van adoptar el sol lo-fi, baixa fidelitat, com a part de la seva identitat, utilitzant equips senzills i gravacions casolanes que aportaven una sensació d'autenticitat.
I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
The Sonics són una banda de garage rock nord-americana de Tacoma, Washington, que es va formar l'any 1960. El seu so agressiu i dur ha tingut una gran influència en la música punk i de garage a tot el món i han estat inspiració de grups com White Stripes i Nirvana. Escoltem el tema Have Love Will Travel.
El moviment Garage va créixer juntament amb un concepte que vam parlar a l'episodi anterior, amb la cultura fanzine, publicacions independents fetes per fans que ajudaven a difondre bandes i escenes locals preparant el terreny per al moviment del punk. I, de fet, aquest gènere, el garage, aquesta tècnica utilitza una tècnica que s'anomena do it yourself, fes-t'ho tu mateix, que va ser clau per l'aparició del punk uns anys més tard.
I continuem amb el concepte glam. El glam rock és un subgènere del rock nascut a principis de la dècada de 1970. Glam és un apòcop de la paraula glamour, per la qual cosa el glam rock, que es pot traduir com a rock glamurós, és un estil que exhibeix la qualitat del que és sensual. Però abans de res, destaca aquesta sensualitat a través de la seva presentació estètica a l'escenari, és a dir, la seva posada en escena i la seva iconografia.
Estem escoltant el tema Rock and Roll All Night, de la banda Kiss, un grup estadounidenc de hard rock que es va caracteritzar, òbviament, per l'ús de quantitats industrials de maquillatge i la seva posada en escena extravagant. The New York Dolls és un grup de música rock format a Nova York el 1971. Van aconseguir poc èxit durant la seva vida, però els New York Dolls van exemplificar el que vindria poc després amb el punk rock i fins i tot més tard. Les influències del seu estil transvestit i exagerat es noten en l'aparença de molts grups de rock. El seu estil musical descurat, però altament energètic, va marcar la pauta per a moltes bandes de rock and roll posteriors. Escoltem el seu tema, Personality Crisis. Els artistes de glam rock tenen el repertori de les seves cançons, tant clàssic rock com metal rock, heavy metal o power ballad, però això s'evidencia que es refereix a rock representat amb estètica glamurosa, és a dir, amb encant sensual, abans que a característiques musicals concretes. Yeah.
Escoltarem ara el tema Poison, interpretat per Alice Cooper, un cantant de hard rock i heavy metal nord-americà que va ser inicialment el nom d'una banda de rock and roll on ell era el vocalista. Posteriorment, va adoptar el nom de la seva banda i va iniciar una carrera com a solista, convertint-se en una important icona del rock que influiria en diferents gèneres com el heavy metal, el hard rock, el punk i el rock gòtic.
El glam rock va ser revolucionari per com va desdibuixar les línies del gènere, amb artistes masculins que vestien roba femenina, lluïen maquillatge i feien actuacions que qüestionaven la masculinitat tradicional.
Your mouth so hot, your will, I'm caught, your skin so wet, black lace on sweat.
I com comentàvem al final d'Alice Cooper, seguirem amb el gòtic, el rock gòtic, que va ser una evolució del post-punk sorgida cap al final dels anys 70. En un inici, fou una etiqueta aplicada a un petit nombre de grups punk o post-punk, però aviat es va convertir en un moviment separat. Mentre que l'èmfasi del punk era el so agressiu i les lletres provocadores, els primers grups post-punk cercaven realitzar música més introspectiva, personal i sofisticada.
Estem escoltant el tema Dark Entries, de la banda Bauhaus, un grup britànic de rock que va prendre el seu nom del moviment artístic alemany Bauhaus. Tot i que hi hagué grups anteriors que en definirien l'estil, Bauhaus és generalment anomenat el primer grup de rock gòtic. El seu so combina una gran varietat d'estètiques musicals com ara punk, glam rock o fins i tot funk o dub, creant una atmosfera original, fosca i freda, però apassionada.
Els grups que més tard serien els pioners del rock gòtic van començar a introduir elements tant en el seu so com en les lletres i la imatge que bevien d'influències més antigues, com ara la literatura d'horror gòtic, el romanticisme i la filosofia existencialista.
From the cradle bars comes a beckoning voice that sings spinning. you have no choice.
Una de les primeres formacions post-punk o New Wave que més tard seria reclamada com a gòtica fou Siouxsie and the Banshees, el 1979. Aquesta banda formava part d'una onada de grups que havien començat a desenvolupar un distanciament a través d'un so més fosc i una expressivitat més única entre els anys 1978 i 79. Estem escoltant el seu tema Spellbound. I és que l'escena gòtica va créixer en clubs de Londres com el Bat Cave, considerat el bressol del moviment gòtic. Aquests espais van ser claus per al desenvolupament d'una subcultura que combinava música, moda i art.
I una altra d'aquestes bandes pioneres del rock gòtic fou Joy Division, un grup de música que es va formar el 1977 sota l'explosió del punk a Anglaterra. Joy Division va arribar a ser la primera banda en el moviment post-punk al ponderar no l'energia i el coratge, sinó l'estat d'ànim i l'expressió, apuntant cap a l'aparició de la música melancòlica alternativa dels 80. Escoltem la cançó Love Will Tear Us Apart.
Doncs amb la F vam parlar de la Fender Stratocaster i amb la G doncs, toca la Gibson Les Paul, un model de guitarra elèctrica i baix de la marca Gibson Guitar Corporation, fabricada des de 1952. La Gibson Les Paul és extensament considerada, juntament amb la Fender Stratocaster, la guitarra elèctrica de cos massís més popular del món. Concebuda inicialment per Ted McCarthy i el guitarrista Les Paul, es tracta d'una guitarra de cos massís, sense caixa de ressonància, generalment de caoba i amb una tapa convexa d'auró.
Estem escoltant el tema On the Sunny Side of the Street de Les Paul i Mary Ford. Les Paul fou un guitarrista de jazz estatunidenc considerat el pare de la guitarra elèctrica.
A finals dels anys 50, la guitarra tenia certa popularitat i era utilitzada per bastants músics de rock and roll. Les Gibson Les Paul, fabricades el 1957 amb tapa daurada i pastilles de model PAF, Patent Applied 4, es compten entre les guitarres més cares de la història, junt amb els models de 1959, considerat el millor any per la majoria d'experts. Una Gibson Les Paul estàndard de 1959 pot valer cents de milers d'euros i és rar trobar-ne alguna en venda, ja que han assolit un caràcter d'inversió o objecte de col·leccionisme més que com a instruments musicals.
Estem escoltant el tema Come and Feel the Noise de la banda Quiet Riot, que compta amb el guitarrista Carlos Cavazzo a l'etapa més exitosa del grup.
Una característica famosa o infame de la Les Paul és el seu pes. Algunes poden pesar més de 4,5 quilos, cosa que contribueix al seu sustain prolongat, però pot ser un repte per a sessions molt llargues.
I acabarem aquest episodi escoltant la guitarra del gran Slash, un músic anglès que va ser el guitarra solista de Guns N' Roses i que actualment toca amb Velvet Revolver. Escoltem el tema World on Fire, una cançó de Slash amb el vocalista Miles Kennedy i la banda de suport The Conspirators.
Als anys 50, la Fender Stratocaster va eclipsar inicialment a la Les Paul per la seva lleugeresa i ergonomia. Tant és així que Gibson va deixar de produir la Les Paul el 1961, substituint-la per la SG. No obstant això, quan guitarristes com Eric Clapton i Jimmy Page van començar a utilitzar la Les Paul, la seva popularitat va tornar a créixer i Gibson la va recuperar el 1968. Trip! I fins aquí aquest episodi amb la lletra G i ens veiem la setmana que ve amb la gran lletra H. Shut up!